Commoció a Sabadell per la mort de Mariona Creus, presidenta de la Corporació Sanitària del Parc Taulí. La infermera de 81 anys va morir aquest diumenge. A part del propi Taulí, les altres institucions que havia liderat, així com representants polítics, han donat les seves mostres de condol. I avui al Notícies Vespre també ens fixarem en l'informe de l'habitatge del Consell Comarcal, que posa l'accent en l'augment del nombre de desnonaments a la comarca, així com també a Sabadell. Perquè ens en fem una idea, els desnonaments han augmentat en un 65% respecte al 2020. I aquest cap de setmana s'ha donat a conèixer la programació de les barraques 2022. Es recuperen els actes més singulars de la Festa Major Alternativa i es sumen nous concerts, a destacar el de Boicot el diumenge a la nit. I en els esports, el Sabadell ha arrencat la pretemporada aquest matí des de les instal·lacions de Sant Oleguer. Us ampliem aquestes i altres notícies a la pròxima mitja hora amb el Roger Benet al control tècnic.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
I la situació del trànsit ara mateix, retencions a la C58 a l'enllaç amb l'AP7 a Barberà del Vallès. També trobem cues a la C58 a l'alçada de Montcada, precisament en aquest mateix punt, però a la C33 també hi ha retencions.
El temps.
I pel que fa a les temperatures d'estiu, arriba una altra onada de calor o no? Li preguntem a l'Estel Figueres. Molt bona tarda.
Hola, aquesta tarda dilluns vindrà marcada pels intervals de núvols. També creixeran a punts de muntanya aquestes nuvolades que esperem que no deixin massa conseqüències. Tret de la zona del Pirineu Oriental, on sí que hi poden haver ruixats i fins i tot algun xàfec acompanyat de tempesta, de calamarsa i fins i tot de pedra. Tot això acompanyat amb una temperatura que encara s'enfilarà a la zona de Ponent, amb màximes que poden arribar a superar els 40 graus puntualment, i a la resta de temperatura que quedarà retallada al centre del dia, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona, en comparació a les darreres jornades. De fet, aquest dilluns és l'últim dia d'aquesta onada de calor i de cara a aquesta setmana aniran passant sistemes frontals que faran baixar la temperatura i farà que s'acosti als valors més habituals per a aquesta època de l'any. De cara al dimarts tindrem una jornada més tranquil·la i sembla que dimecres arriba aquest canvi de temps de la mà d'intervals de núvols ja des de primeres hores del dia, que podrien deixar precipitació fins i tot al sector central del litoral i prelitoral, i a la tarda els ruixats també podrien arribar durant el dimecres a la tarda a l'interior del quadrant nord-est. I ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 7 i 3 minuts, entrem en matèria. Demà a la tarda hi haurà la cerimònia de comiat per a Mariona Creus, presidenta del Consell de Govern del Parc Taulí fins aquest diumenge, quan va morir als 81 anys. L'Hospital de Sabadell ha dedicat un minut de silenci en record de la seva presidenta, la primera dona en ocupar el càrrec en tota la història del centre sabadellenc. El director de la Corporació Sanitària, el doctor Joan Martí, ha qualificat Creus com una professional carregada de passió i implicació. Sobretot, ha destacat la seva lluita incansable per defensar la importància de la infermeria i la necessitat que els seus professionals ocupin càrrecs directius.
El fet de dir, posar en rellevància una professió que a l'època del Covid s'ha demostrat d'una manera especialment rellevant, no? Però que amb tots el futur, amb la realitat actual, passada i sobretot futura del sistema sanitari és absolutament rellevant. I en aquest sentit, la Mariona ha fet sempre una gran defensa del paper dels professionals infermers.
A més, des de la seva arribada a la presidència del Taulí, Creus va apostar fortament i personal en l'escola d'infermeria que s'estrenarà el pròxim curs.
D'entrada, jo haig de dir personalment que m'ha donat un gran suport en tot moment. La voluntat aquesta de fer el Taulí un centre gran, amb potència, dins fora de lo que és la corona de Barcelona, i després, evidentment, tot el que és la implicació en aconseguir els estudis d'infermeria, el que és la unitat docent d'infermeria, que en el mes de setembre s'inaugura i que des del primer dia doncs ja estava una mica encarrilada, però ella s'hi va posar a fons per aconseguir que això fos realitat.
L'alcaldessa de Sabadell, que és la vicepresidenta del Consell del Govern del Taulí, portarà les regnes de la institució de forma interina fins que el Servei Català de la Salut nomeni una altra persona per al càrrec. Repassem a continuació la trajectòria de la fins ara presidenta del Parc Taulí, Pere Gallifa.
Mariona Creus es va formar com a infermera a l'Escola Universitària Santa Madrona de Barcelona i també era màster en gestió d'infermeria per la Universitat de Barcelona i màster de recerca en cures per la Universitat Complutense de Madrid. Després d'exercir durant els seus primers anys com a infermera en diferents àrees quirúrgiques i a l'atenció primària, fou directora infermera de l'Hospital La Salut de Sabadell i de l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, responsable d'infermeria de la secció d'infermeria del Departament de Salut, directora d'infermeria de l'Hospital Vall d'Hebron i assessora de l'Institut de Ciències de la Salut per al Llibre Blanc de les Professions Sanitàries. Va fundar l'Associació Catalana d'Infermeria i va ocupar el càrrec de presidenta de l'Associació Nacional de Directius d'Infermeria. Fou patrona i vicepresidenta de la Fundació Ictus i fundadora i consellera de l'Associació Catalana de Direccions Infermeres, entre altres. D'altra banda, va ser docent en nombroses universitats espanyoles, va participar com a ponent en congressos nacionals i internacionals i va publicar en diverses revistes acadèmiques i professionals. Creus va rebre el Premi Associació Catalana d'Infermeria i el reconeixement de l'Associació Nacional de Directius d'Infermeria i de l'Escola de Santa Madrona. Fou sòcia emèrita de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i les Balears i fou reconeguda pel Departament de Salut de la Generalitat per la seva trajectòria professional. Des del 2020 era presidenta del Consell de Govern del Parc Taulí.
I des que es va conèixer la notícia de la mort de Mariona Creus, les mostres de condol s'han anat multiplicant, sobretot a les xarxes socials. Repassem algunes de les més significatives amb la Paula Boronat i el Pere Gallifa.
Parc Taulí. Avui és un dia molt trist al Parc Taulí. Davant la notícia de la defunció de la nostra presidenta, Mariona Creus i Virgili, des del Parc Taulí volem transmetre el més sentit condol a la seva família i amics, acompanyant-los en el sentiment. Descansi en pau, presidenta.
Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell. Molt trista per la pèrdua de la Mariona Creus. Vam compartir molts moments bons i moments complicats. Vam aprendre juntes i no van faltar els riures. Marxa una gran professional i una millor persona. Tot l'escalf als seus familiars i amics i a tots els companys del Parc Taulí.
Pere Aragonès, president de la Generalitat. El meu condol a la família i amics de Mariona Creus i a tot l'equip de Parc Taulí, amb qui hem compartit projectes com l'ampliació de l'hospital que vam posar en marxa al maig. Gràcies pel teu compromís amb la sanitat pública i en la defensa de la professió d'infermeria. Descansa en pau.
Alba Vergés, exconsellera de Salut. Colpida per la mort de Mariona Creus, una infermera referent que fou presidenta del Col·legi d'Infermeres i Infermers de Barcelona i degana del Consell de Col·legis Oficials d'Infermeres i Infermers de Catalunya. Una gran persona que sempre ha estat en tot el que es necessitava a Salut, també al capdavant del Parc Taulí. El més sentit condol a la família i amics.
Salvador Illa, exministre de Sanitat. El meu sentit condol als familiars, amistat, companys i companyes de Mariona Creus i Virgili, una infermera compromesa, que va ser presidenta de l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, presidenta de COI Barcelona i una referent en la història de la infermeria a Catalunya. En pau descansi.
Ràdio Sabadell. Notícies.
I no deixem l'àmbit de la salut perquè el doctor Salvador Navarro, director del Servei de Cirurgia i de l'Aparell Digestiu del Taulí, és el nou degà de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona. Navarro agafa ara el relleu de Vicent Fonollosa, qui va ser degà de la facultat des del 2017 fins al passat, 12 de juliol. El mateix doctor Navarro ja fa anys que treballa al deganat de la facultat, un fet que li ha permès conèixer de prop les dinàmiques de la pròpia universitat, així com també aplicar noves mesures. Així ho explicava Ràdio Sabadell.
Portem un temps fent algunes coses amb tots els companys, hem reformat el grau, ha de començar ara una reforma del grau de Medicina i bueno, amb això doncs, ens donarà prou feina com per seguir aquesta línia que està començada i que tot just començarà el curs proper per primer i segon de Medicina i l'altre any per quart, cinquè i sisè. Per tant, amb això ja és una línia a seguir i una línia prou innovadora perquè la reforma està aquí i hem intentat que sigui el màxim innovadora possible.
Ara el doctor Navarro farà un pas al costat al capdavant del Servei de Cirurgia del Taulí per poder-se centrar completament amb la feina al capdavant de la facultat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
L'Ajuntament ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la identificació d'una menor per part de la policia municipal fa una setmana a la Rambla. La detenció es va produir després que la noia fos denunciada pel propietari d'un comerç per un suposat intent de robatori i es negués a revelar la seva identitat. A més, el consistori es posarà en contacte amb la família de la menor per oferir assessorament i els informarà de la investigació oberta. També es demanarà als agents la informació necessària per conèixer els detalls de la intervenció policial. Segons detalla el Digital i Sabadell, ja ha pogut confirmar aquesta emissora, un grup de noies es van estar provant roba en una botiga i en sortir del local el propietari va caure en que li havien robat roba. Així ho va comunicar uns agents de la policia municipal que patrullaven per la Rambla. Quan van voler identificar les noies del grup, una d'elles s'hi va negar i és la que va acabar emmanillada. El Digital afegeix que la família de la jove ha presentat una denúncia perquè consideren que l'actuació policial va ser textualment desproporcionada, tot i que des de l'Ajuntament no en tenen constància de moment. A més, han adjuntat un comunicat mèdic on s'indica que té molèsties a les cervicals amb certa limitació de mobilitat.
L'entrevista.
I avui a l'espai de l'entrevista volem parlar amb la síndica de Sabadell, Eva Bellán. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Acabeu de publicar aquest informe semestral de gener a juny del 2022. Quants casos s'han treballat en aquests mesos?
Doncs en aquests mesos hem treballat un total de 156 casos. Se n'han obert 98 de nous, també n'hem obert 6 més d'ofici i n'hem tancat 52 que provenien d'altres anys.
Quines han sigut les principals queixes dels sabadellencs aquests primers mesos de l'any?
Doncs, com més habitual, les principals queixes tenen a veure amb l'eficàcia dels serveis públics. Això ja ho vam veure quan vaig presentar la memòria del 2021, que vam veure que el dret més vulnerat havia sigut aquest, el dret a l'eficàcia dels serveis públics, i en aquesta ocasió, en aquest semestre, bàsicament el mateix. Sobretot parlem de temes de procediments administratius, de retards en el pagament de la plusvàlua, temes de multes de trànsit, temes de llicències, especialment d'obres. També hi ha un tema que ens ha arribat bastant, que és el retard en el pagament dels proveïdors municipals, bueno, etcètera, tots aquests temes.
També, bueno, mirant així una mica aquest informe, he vist que una de les grans temàtiques o queixes ha sigut pel soroll a la nit dels festivals Observa i Embassa't.
Sí, sobretot al principi de... Quan van començar els festivals ens van arribar moltes queixes de persones que vivien als voltants i no tan a prop, diguem-ne, perquè els hi arribava molt soroll durant la nit. Es queixaven també que el so s'allargava durant, bueno, fins molt més tard de l'hora permesa. I parlant-ho també amb els responsables tècnics, em van dir que es va regular el tema del so modificant la inclinació dels altaveus que hi havia, diguem-ne, no? I això va fer que el segon festival consecutiu que hi va haver no tingués tanta afectació pels veïns i les queixes van baixar. Però sí que al principi, sobretot, vaig rebre moltes queixes dels veïns.
En relació al 2021, el nombre de casos treballats han baixat. Teníem el 2021 241 i aquest any 156 en el primer trimestre. Què diries tu que es deu aquesta baixada?
Doncs, bàsicament, ho vaig explicar l'altre dia també junta de portaveus, bàsicament jo ho explico per tres motius principals. El primer de tot és per tot el tema procedimental. Ara amb la adopció de l'administració electrònica, no?, i la seva electrònica de l'Ajuntament, jo crec que desincentiva bastant el fet de poder presentar queixes online. Les persones que venen aquí a l'oficina, nosaltres normalment les atenem i si han de fer un paper nosaltres ja entrem la queixa, no?, per facilitar, però jo crec que una part es deu a les dificultats dels tràmits d'entrada. Un altre aspecte a destacar és que l'any passat, el 2021, vam tancar molts casos. Si t'hi fixes, aquest any n'hem tancat 52, l'any passat també vam tancar 94, perquè el que vam fer va ser agafar casos antics del 2018-2019 que no s'havien resolt i els vam tancar tots amb greuge perquè al final l'Ajuntament té un mes per contestar-me el que els demano. Estem parlant de casos que portaven 2 anys pendents d'informe. Llavors, ja només pel fet de que no han contestat ja hi ha un greuge, no? Un greuge de cara a la ciutadania per no haver-ho pogut resoldre, però també un greuge cap a la institució que represento perquè al final s'està incomplint el meu reglament, no? Això va fer també que hi haguessin molts més casos. I llavors el tercer aspecte és que l'any passat vam fer la campanya de les voreres pels vianants, que ha donat lloc a una actuació d'ofici, on vam demanar a la ciutadania que ens enviés queixes sobre els carrers on ells vivien o que coneixien, on els cotxes estan circulant per sobre de la vorera. I vam rebre moltíssimes queixes també en aquest sentit, i això també ha fet que els números de l'any passat siguin superiors.
Pel que fa a les recomanacions fetes a l'Ajuntament, quantes se n'han fet aquest primer trimestre i quantes se n'han acceptat?
En aquest primer trimestre hem fet 11 recomanacions a l'Ajuntament. D'aquestes n'han acceptat 3 i les altres estan pendents de resposta. És a dir, no és que no les hagin acceptat, és que encara no ens han dit si sí o si no, si l'accepten, si l'implementaran o si no l'accepten, per què no l'accepten. Per tant, de moment n'han acceptat només 3 de les 11 que hem fet.
Quines temàtiques són aquestes 3 recomanacions acceptades pel consistori?
Doncs mira, una té a veure amb la demanda d'un pis d'emergència social, una altra de la reserva de plaça d'una persona amb mobilitat reduïda, la plaça d'aparcament al carrer, i l'altra té a veure amb un cas d'una persona que es va presentar a la borsa de treball de l'Ajuntament i bueno, també va tenir un problema, diguem-ne, uh-huh. I vam fer una recomanació al respecte.
Doncs Eva Bellan, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Notícies Vespre per explicar-nos aquest informe semestral de gener a juny del 2022. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada, que vagi molt bé.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
Creix el nombre de desnonaments efectuats durant el 2021 al Vallès. En total se n'han realitzat 1.049, dels quals 347 van tenir lloc a Sabadell. El nombre de desnonaments ha augmentat en un 65% respecte al 2020, tot i les lleis que el govern espanyol va aprovar per aturar-los durant la pandèmia. Aquestes xifres es recullen a l'informe de l'habitatge del Vallès Occidental. D'aquest informe del Consell Comarcal també podem destacar un parell de dades més. En primer lloc, que segons el mateix Consell, la regulació dels preus del lloguer ha tingut un impacte molt positiu per al moviment del mercat. Ho explica Carles Rodríguez, conseller de Territori del Consell Comarcal.
El preu mitjà de lloguer ha baixat en 9 dels 10 municipis declarats municipis amb el mercat d'habitatge tens, arrel de la Llei Catalana de Contenció del Lloguer. Per tant, respecte al 2020, podem dir això que en aquests municipis, bueno, i en el conjunt de la comarca, ha baixat un 2,2% el preu mitjà de lloguer, sense que això afecti a les transaccions. O sigui, s'han continuat signant contractes de lloguer al Vallès Occidental i han augmentat fins i tot a un ritme del 14,8%.
Per contra, des del Consell denuncien que a la comarca s'aposta molt poc pels parcs de lloguer social, amb una representació d'un 4% del total del parc d'habitatge de la comarca.
El parc d'habitatge de protecció oficial a la comarca doncs, continua sent molt minso, representa prop del 4% del total del parc d'habitatge. I a més, 7 de cada 10 habitatges són d'HPO, no, de protecció oficial, són de compra-venda. Amb el qual queda clar doncs, que queda molt camí a recórrer també aquí a la comarca en quant a polítiques d'habitatge, d'habitatge social, d'habitatge de lloguer assequible.
Finalment, la població del Vallès Occidental destina de mitjana un 47% dels seus ingressos a pagar el lloguer, una xifra un 7% més cara de la mitjana espanyola. La fundadora i primera directora de l'Escola Sant Nicolau, Laura Benessei Hidalgo, ha mort avui als 98 anys. Va liderar el col·legi des de la seva fundació el 1955 fins al 1989. La seva idea pedagògica era crear una escola catalana de coeducació oberta i pluralista, segons expliquen des de l'actual equip directiu en un comunicat. El director Carles Rovira afegeix que la seva força i determinació per una escola activa, inclusiva i catalana van configurar el projecte educatiu que té avui la nostra escola. Destaquen que sempre han mantingut 4 pilars: les persones, els valors, la innovació i les llengües. Canviem de temàtica perquè la Comissió de Festes Populars de Sabadell ha presentat el cartell i la programació de les barraques 2022. Com amb la resta d'actes de la Festa Major, enguany recuperaran les activitats més genuïnes de la Festa Alternativa. El seu emplaçament també serà el dels últims anys, Aleix Macià. Dijous arrencaran amb la popular animalada des del Mercat Central, on també hi haurà el pregó, que aquest cop signaran els membres del Casal Popular L'Obrera. Divendres hi haurà la marxa de torxes feminista. Dissabte es recupera la bicitapa i el correbars. Diumenge a la tarda hi haurà els tradicionals concursos de menjaflams, titius i garrotins, mentre que dilluns tornarem a conèixer qui s'emporta el ceballut de ferro. Pel que fa als concerts, destaca la presència de Boicot diumenge a la nit. Ho detalla Pau Recio, portaveu de la Comissió de Festes.
El divendres a la nit tindrem el projecte Flux i per tancar la nit les Bajas Passiones, un grup del País Valencià. Per la nit de tots els públics obrirà la nit de Tumbaga, que també són de la ciutat, han col·laborat dins els moviments populars, i per tancar la nit la Social Dysfunction, que són de Barcelona i que també és un grup de joves de 8 components, 6 d'elles dones. I després, la nit de dissabte, ho actuarà Boicot a l'escenari.
El gruix de la programació s'ha donat a conèixer aquest cap de setmana a la plaça de les Dones del Tèxtil, on s'ha descobert quin serà el cartell de l'edició 2022 de les Barraques. És el que ha presentat Sílvia Pons, amb unes espardenyes com a protagonistes, i el lema Sabadell, ciutat de la cultura popular.
I aquest any el lema i la temàtica hauria de constar com a ciutat de la cultura popular, una mica com a reivindicar la vessant de la cultura popular dins d'aquesta ciutat de la cultura, no?, que hauria de ser aquest pròxim any Sabadell, i que creiem que com a cultura popular, com a Comissió de Festes, és una peça clau que s'ha de reivindicar i que de vegades queda bastant oblidada des de les institucions.
La guanyadora podrà gaudir d'un sopar per a dues persones al restaurant Can Capablanca.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge a la nit un home acusat d'haver provocat els incendis declarats a Corbera d'Ebre i Móra d'Ebre aquest mateix diumenge a la tarda. Segons han informat a Twitter, l'home hauria encès foc en 3 punts diferents d'aquests 2 municipis de la Ribera d'Ebre i de la Terra Alta, amb l'objectiu d'iniciar incendis forestals. Per altra banda, el Departament d'Interior ha rebaixat a 30 municipis de l'Alt i el Baix Empordà i els espais naturals del Cap de Creus, l'Albera i el Montgrí, les restriccions pel risc d'incendis a partir d'aquest dimarts. Davant la previsió d'una millora de la situació interior, ha acordat no prorrogar les mesures restrictives que afectaven 357 municipis, entre els quals hi havia Sabadell. I, per últim, Rússia ha fet un pas més a la seva estratègia d'acollir Europa amb el gas, i aquest dilluns ha anunciat que redueix el subministrament a Alemanya. Es reduirà un 45% el subministrament de gas a través del Nord Stream 1 a partir del pròxim 27 de juliol. D'aquesta manera, l'arribada de gas, que ja estava al 40% de la seva capacitat, es redueix encara més a la meitat, al 20%.
Esports.
Òscar Rubio s'acaba d'acomiadar fa uns minuts del Centre d'Esports Sabadell en una carta publicada a les xarxes socials del club. Pau i Toni, molt bona tarda.
Bona tarda, Helena.
El lateral lleidatà, que va acabar contracte el 30 de juny, no seguirà després de 5 temporades a l'entitat.
Sí, juntament amb Aleix Coc, eren els dos únics jugadors que aguantaven a la plantilla des del primer any d'Esteve Calzada a la presidència. Un Òscar Rubio que encara no té nou destí confirmat, però que diu adéu amb 38 anys i 160 partits de Lliga disputats amb la samarreta arlequinada. A la carta de comiat assegura que el Sabadell ha après que tot és possible, que l'edat és un número, diu, i que si treballes dur pots aconseguir tot allò que et proposes. Avui, a més, s'ha confirmat també una altra baixa, el retorn del porter Emilio Bernat al València Mestalla per jugar a segona ref.
Tot això, Pau, el dia que el Centre d'Esports ha estrenat oficialment la pretemporada amb una doble sessió.
Sí, el primer entrenament del dia a Sant Oleguer i el de fa uns minuts a Olímpia, una sessió, aquesta segona, on s'ha incorporat el davanter Cristian Dieste, absent aquest matí, i on només ha faltat del primer equip el lesionat César Morgado. La resta de jugadors sota les ordres de Gabri eren del filial i del juvenil, a banda de Marc Navarro, lateral dret amb passat a l'Espanyol i al Watford, i que està a prova. Una altra de les novetats ha estat la presència de Miqui Lladó, extècnic del juvenil A i confirmat oficialment avui com a segon entrenador.
Vam tenir una reunió 4 amb el Gerard, el Jaume i el míster.
jo no el coneixia personalment, però sí que evidentment doncs, entens no? quina pot ser la idea i la filosofia darrere. Després ja amb la reunió inicial va quedar tot molt clar. Hem anat parlant després, una mica per començar doncs, aquest primer entreno de la millor manera possible i serà qüestió doncs, d'ara anar-nos habituant, de complementar les idees que ell tingui, que són similars també doncs, a les que el futbol base probablement no, ha volgut implementar durant aquests darrers anys i formar tàndem, a part d'evidentment amb la resta de l'estaf, treballar al màxim i començar la temporada el millor possible.
A tot això, el club ha confirmat un nou amistós avui, el dimecres 17 d'agost a les 7 de la tarda, a l'estadi Josep Molins contra el Badalona Futur de segona ref.
I no ha estat l'únic equip del Sabadell que ha engegat la seva pretemporada avui. També ho ha fet aquest matí el juvenil A, de Marc Nomen a Olímpia.
En aquest cas, sense tenir la plantilla al complet, ja que algun jugador estava sota les ordres de Gabri. Nomen ho veu com un fet natural.
Com ja els hem transmès, sabem quina és la situació del club, sabem que ara estem en disposició de que hi hagin opcions de que algú pugui anar cap amunt, com és el cas de Liam Martínez, que comença la pretemporada amb el primer equip, així que veig en els nanos un punt de motivació i d'il·lusió, amb ganes de treballar dur, amb expectatives i amb intencions d'intentar anar el més amunt possible, així que la primera sensació és bona.
A diferència del primer equip, la tercera temporada consecutiva del juvenil A del Sabadell a Divisió d'Honor arrencarà una setmana més tard, el 4 de setembre. Recordem també que en aquest cas el juvenil B del Sabadell, que enguany competirà a Lliga Nacional, arrencarà la pretemporada el 16 d'agost.
I en waterpolo, la selecció espanyola masculina lluitarà per les medalles a la superfinal de la Lliga Mundial.
El combinat de David Martín ha superat còmodament el Canadà a quarts de final per 13-6 i demà a les 8 del vespre es veurà les cares amb Itàlia, a qui ja va superar fa poques setmanes, recordem, a la final del Mundial per penjar-se la medalla d'or. Avui a Estrasburg, a França, han jugat 3 dels 4 representants del Club Natació Sabadell, el porter Edu Lorrio, Bernat Sanahuja i Fran Valera, mentre que Sergi Cabanes ha descansat. Recordem també que Espanya havia fet plena de victòries a la fase prèvia amb els triomfs contra Austràlia, Sèrbia i Montenegro.
I en natació, Catacurró va eclipsar ahir l'última jornada de l'Open Absolut i Júnior d'estiu celebrat a les instal·lacions de Can Llong.
La nedadora d'Inca va rebre un reconeixement del club i també se li va atorgar la insígnia d'or de la Federació Espanyola de mans del seu president, Fernando Carpena, per la seva retirada. En la darrera prova, Curró es va penjar la plata al relleu 4% estils, juntament amb Carla Seco, Marina García i Nerea Ibarra. Bañez. A més, Curró s'havia penjat també dues medalles més a proves de relleus, a banda del bronze als 200 papallona. En total, la delegació del club ha aconseguit a casa 16 medalles en aquest Open d'estiu i s'ha imposat a la general masculina, mentre que la femenina ha acabat tercer per darrere del Gredo San Diego i del Sant Andreu. Ha destacat també el paper de dos nedadors del Club Natació Sabadell, com són Manu Martos, que va fer or als 50 i al 100 esquena, i Marina García, precisament també medalla d'or als 200 braça.
I acabem amb un apunt de ciclisme, perquè el ciclista sabadellenc Raül Rota, en el seu retorn a la competició després d'un mes, ha estat 95è a la clàssica d'Orizia disputada avui. El triomf en solitari ha estat per al britànic Simon Yates. Doncs això és tot per avui en aquest Notícies Vespre. També podeu seguir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Que vagi molt bé, bona nit.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.